El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleter de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroen.es.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra?» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
De Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez, Anna Grau i Sergi Sol i la Montserrat Nebrera, professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia, Pol?
La Montserrat ha arribat preocupada, ha vist una planta moribunda aquí tocada a la ràdio, algú que la regui, fem una crida aquí als veïns d'aquí
doncs,
la zona.
Si estàs preocupada pots venir a casa meva també, Montserrat, perquè tot està mort allà.
Sí, bueno, que... jo no sé si sí, sigui sí. Una jardinera gaire pro, però...
Se'ns moren les plantes, se'ns moren les plantes.
I després s'especulàvem per què acaba d'arribar just ara el Vicent Sánchez, perquè se'ns havia dit que estava aparcant, després el Sergi Sol li ha dit, però si no condueix, i aquí s'està esperant que se'ns digui.
Que has tingut una nit animada, Vicent? Què ha passat, Vicent?
Que no ha conduït mai, si no té cotxe, no condueix.
Espera que ara, quan acaba de parlar tot el galliner, podrà expressar-se el gall.
Molt bé. Penxe, és el xulo que
t'ha fet. Bueno, a veure, aparcar és un eufemisme. Quan uno ve en taxi, pues li aparca.
Ja aparca, Vicent.
Ara, i després...
Vicent és un home
aparcat. No sé si vostè s'ha assabentat que ara diuen que el carrer d'Urgell és un infern i no sé què.
Sí,
la veritat. Diuen.
Diuen. Doncs a Barcelona, vostè ja ho sap, cal alçar-se 3/4 d'hora, si vas de... No de punta a punta, però una distància més o menys això, per arribar un lloc en punt. I jo avui he eixit o m'he alçat només mitja hora abans. Error meu. Però, clar, és desesperant, sí. I com que no pots vindre, tampoc no hi ha el tramvia, que quan hi hagi, vés a saber què passarà, i tampoc no pots vindre corrents, perquè això és 1:15, per ahir. Doncs avui l'he cagat, clarament.
Te'n pots anar a viure a Girona o a Lleida i te'n vas a la delegació de Catalunya Ràdio a Lleida i així no tindràs aquests problemes.
Perdona, Poblenou no tenen delegació?
No, Poblenou encara no en tenim.
Doncs tenen vostè molt poca categoria.
Doncs ja passaré a altes instàncies, això. Bé, benvinguts a la tertúlia. És la tertúlia des de Barcelona. Avui som també a Washington, encara recollint la ressaca del que vam veure ahir, Donald Trump, que no ha perdut el temps. En aquestes primeres hores, com a 47è president, ha escombrat literalment el llegat del seu predecessor, Joe Biden. Ha signat una bateria de decrets contra la immigració, contra l'agenda verda, contra la diversitat. Una marea de canvi, en paraules seves, per obrir una nova edat d'or als Estats Units. I aquí també ens acompanya el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Toni Cruanyes, editor i presentador del TNB a TV3. Què tal, Toni, com estàs?
Bé. Aquí fem també... més hores que un rellotge com vosaltres.
Que també és aquí, a la capital federal. Quan són, ara mateix, les 3 de la matinada, aquí a Washington?
I avui fa molt fred.
Avui sí, eh?
Molt.
Menys 7, ara?
No m'he atrevit a venir a peu avui.
Si fa fred per en Garriga, imagina per la resta de mortals.
Menys 11.
Menys 11, ara.
Menys 11, sí. Menys 11.
Quan hem començat feia menys 7, era a les 12 de la nit, ara ja la cosa
avui és ja molt desagradable. Molt.
Bé, és un fred que acompanya, com deia, unes decisions de Donald Trump que es preveien, Garriga,
sí,
però no sabíem si el que deia ho acabaria fent.
Bé, ara sabem...
Ell ho havia denunciat.
Ara sabem moltes coses que diu que fa... Veurem quantes acaben passant. Algunes sí que estan passant, eh? Per exemple, l'alliberament d'alguns presos pel sala del Capitoli s'està produint, és a dir, que hi ha moltes persones que estaven detingudes, no detingudes, empresonades ja amb judici, molts d'ells s'havien declarat culpables i estan sortint de la presó. Aquí a Washington mateix tenim bona part del gruix dels detinguts estan sortint, i per tant això sí que està passant. Després ja veurem altres qüestions, si s'acaben produint. Vol acabar amb un article de la Constitució, això no ho pot fer, i veurem segur aviat doncs, processos legals que evitaran que el que vol fer fer es produeixi. Entre altres coses, vol que els fills d'immigrants amb situació temporal als Estats Units no tinguin la ciutadania, com recull la Constitució. Això implicaria que Kamala Harris no tindria la ciutadania nord-americana. Per posar un exemple, de les mesures contundents i difícils d'aplicar. Però ja estan passant coses de tots aquests decrets que hem anat explicant. Les imatges a la frontera sud ja són dramàtiques per algunes persones que feia mesos i mesos que tenien legalment, a través d'un sistema que el govern nord-americà havia implantat, cita per demanar asil polític als Estats Units, i aquestes persones ahir, a partir de les 12 del migdia, van veure com l'aplicació que feien servir desapareixia i se'ls deia que la cita que tenien no existia. És gent que s'ha passat mesos esperant que arribés aquest dia per demanar asil i ara s'han quedat deixades de la mà de Déu sense que ningú se'n faci responsable a Mèxic.
I el nom d'aquest decret, per cert, es diu garantir la protecció davant de la invasió.
Sí, clar, aquí el concepte també és, jo crec que és marcar el que és cada cosa. És a dir, si resulta que la pressió migratòria és una invasió, o si resulta que la gent que està a la presó per haver forçat el 6 de gener de fa 4 anys l'entrada al Capitoli són en realitat hostatges d'una guerra judicial, clar, la retòrica diu molt quins són els bons i quins són els dolents en un cas i en l'altre, no? I això jo crec que és el que marca sobretot Donald Trump des del dia 1 de la seva presidència. Ara, haurem d'anar filant prim, com deia en francès, i veure que algunes coses segurament seran impossibles de fer. De fet, es pot canviar la Constitució, però és tan complicat i, clar, i és un dret tan fonamental, històric dels Estats Units, el fet que quan neixes en territori nord-americà ets automàticament nord-americà, que, clar, això canviar-ho serà molt difícil. Però, en canvi, per exemple, aquests indults és que són... És que ha estat qüestió d'hores. En altres països, sense assenyalar-ne cap, hi ha una amnistia que no sé quant de temps trigaran a portar-se en pràctica. Aquest senyor ha signat una cosa i unes hores després ha canviat la vida d'aquestes 1.500 persones immediatament. Per tant, hi ha coses que sí que es podran fer i que les veurem.
Sí, 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 clar.
Ara parlem també del gest que vam veure ahir d'Elon Musk, que és un gest que ha generat molta polèmica, aquesta presumpta salutació nazi directa d'Elon Musk. Però abans vull saludar a Sergi Pardos, que és catedràtic de la Ciència Política de la Universitat de Glasgow i també és membre del Comitè Assessor de Migracions del Govern del Regne Unit. Sergi, què tal? Bon dia. Com estàs?
Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Tot això que estem sentint ara, que ha anunciat a Donald Trump, com a expert en migració, es pot fer a la pràctica o podria arribar a quedar més en proclames que res?
Home, amb aquests temes d'immigració i sobretot amb aquestes mesures una mica tan draconianes, normalment sol haver-hi una distància molt gran entre el que es diu i el que un pot fer, no? I després està el curt termini i el llarg termini, no? És a dir, no hi ha dubte que això pot tenir un efecte a curt termini important, però la recerca comparada amb aquestes coses ens diu que mesures restrictives envers la immigració d'aquest estil, de fet, tenen efectes petits o nuls a llarg termini en els fluxos migratoris, no? I això és perquè, segons com, aquestes mesures no adrecen la causa última, no?, d'aquests fluxos migratoris. És a dir, si al final tu tens demanda per un tipus d'immigració, si alguns sectors de la teva economia depenen orgànicament d'immigrants d'aquest tipus, i si les teves institucions i sistema legal doncs permeten aquesta situació irregular, contractació irregular, situacions explotatives, doncs al final expulsar gent o tancar fronteres és intentar solucionar una fuita d'aigua amb un esparadrap, no?, per dir-ho així.
Clar, però podem veure deportacions massives d'immigrants a les properes hores, condemnats, diguéssim, que tornin als seus països d'origen?
És a dir, no m'estranyaria que hi hagués bastant de teatre i bastant d'espectacle amb tot això, no? És a dir, jo crec que sí que podem esperar algunes coses en aquest sentit, imatges espectaculars de cossos policials entrant a llocs amb aquestes càmeres en directe, no? El que passa és que normalment les deportacions per si soles són mecanismes inefectius per retallar immigració irregular, no? Hi ha diversos motius. Número 1, són polítiques molt cares, no? És a dir, deportar 15 milions de persones, com està prometent, això exigeix molts recursos de forces policials, d'administració, de burocràcia, de litigació legal als tribunals, etc. No? Després, número 2, són polítiques molt divisives, és a dir, fins i tot dins d'electorats escèptics envers la immigració, com és el de Trump, que volen més control de fronteres, sí, però no sempre estan tan d'acord amb aquests aspectes tan cruels de polítiques d'immigració, no? I, de fet, això es va veure el primer mandat de Trump, no?, amb allò de separar famílies i aquelles imatges espantoses, no?, de nens en centres de detenció esperant una decisió. Doncs les actituds envers la immigració van pujar.
Tancats en caixes.
tancats en caixes, no? És a dir, tot allò. I llavors va veure que l'efecte en actituds envers la immigració va ser el contrari del que s'esperava, no? Després, diguem-ne, són logísticament complicades. Tu necessites trobar països que estiguin disposats a acceptar la gent que deportes, no? I aquí s'ha de veure quin tipus d'amenaça o de negociació pot tenir amb Mèxic, no? Per exemple. I finalment, diguem-ne, és que no adrecen l'origen del problema, no? Com dèiem, l'altre dia, immigració irregular no vol dir immigració no volguda, no? Per tant, aquesta idea d'èxode o d'invasió no acaba de quadrar amb les dades.
Clar, perquè és un país que necessita aquesta immigració ara mateix. Depèn d'aquesta immigració, bona part de com està muntat la vida quotidiana dels ciutadans nord-americans.
Exacte. És a dir, jo crec que, d'una banda, sí que és cert que els números d'immigració irregular als Estats Units tenen xifres superiors als altres, diguem-ne, economies avançades, però això es deu a dues coses, no? La primera és exactament la que tu dius, no? És a dir, en economies avançades com les nostres, tenim aquests mercats laborals que es diuen dualitzats, no? Tenim molta demanda laboral per sectors molt especialitzats de l'economia, una economia cada cop més sofisticada, més especialitzada, més tecnològica, lògicament avançada, però també tenim moltíssima demanda per sectors, diguem-ne, a l'altra banda del continu econòmic, no? Sectors com l'agricultura, la construcció, la mineria, serveis de la llar, cures socials, cada cop costa més trobar treballadors autòctons en aquests serveis, no? I llavors, doncs, diguem-ne, els governs en economies avançades permeten aquesta situació perquè, d'una banda, necessites, diguem-ne, treballadors immigrants en aquests àmbits perquè no els tens dels autòctons, i en una economia, un mercat tan desregulat com el dels Estats Units, s'admeten pràctiques, diguem-ne, molt irregulars, molt d'economies submergides que costen molt d'adreçar, no?
Tu diries, per això, que el que està passant a Estats Units és una cosa que ens pot arribar a passar a casa nostra, aquests posicionaments tan forts en l'administració directament?
Home, jo crec que no necessàriament, no? Sí que estem veient, doncs, lògicament, un augment molt important de narratives anti-immigració, etc. Però sí que és veritat que, diguem-ne, institucionalment i legalment alguns dels temes s'han tractat de manera molt diferent, no? Un exemple que també explica per què, diguem-ne, els números d'immigració irregular semblen molt més elevats als Estats Units que, per exemple, a països europeus, és que allà no hi ha hagut cap esforç de regularització retrospectiva o d'amnistia en dècades, no? I això sí que s'ha fet molt a Europa, no? I, de fet, Espanya és un exemple paradigmàtic. Arriba un moment que tu tens molta immigració irregular, diguem-ne, i com a govern d'una societat occidental dius, bueno, tinc dues opcions, no? O faig veure que això no existeix i ho escombro per sota la catifa, o decideixo fer una regularització, diguem-ne, i acceptar que tinc una realitat i llavors porto aquesta activitat econòmica en el sector formal, no? Llavors, què fas? Doncs que l'immigrant segueixi fent la mateixa vida que té, però ara amb un número fiscal, amb un número de seguretat social, i per tant comença a pagar impostos i contribueix a la fiscalitat del país receptor, etc. No? Per tant, doncs, regularitzar no és només o no és sols un favor que li fas a l'immigrant, diguem-ne, sinó que també molts governs els interessa fiscalitzar i treure rèdits d'aquesta activitat econòmica, no? Llavors, això no s'ha fet als Estats Units, i sí que es fa a Europa, no? És una aproximació bastant diferent. I, de fet, estem parlant, diguem-ne, amb el context dels Estats Units, de persones que comptabilitzem com a immigrants irregulars, però que són persones que ja fa 10, 15, 20 anys que viuen allà, no? És a dir, si tu poses aquestes persones en un avió i els deixes a Mèxic, aquestes persones diran, bueno, jo no sé què hi faig aquí, no? Són persones que treballen, que paguen factures, que tenen nens, fills que han nascut allà, que van a l'escola, etcètera, etcètera, no?
Que tenen fills nord-americans.
Exacte.
Que tenen fills que són amb passaport nord-americà. I ara els seus pares poden estar amenaçats d'expulsió. Sí, sí.
Sergi Pardos, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Fem ronda d'intervencions a la tertúlia amb Vicent Sánchez, Serri Sol, Ara Grau i Montserrat Nebrera. Montserrat.
Bueno, a veure, estic bastant d'acord amb moltes de les coses que ara ens ha dit l'expert respecte de com els circuits d'economia formal i economia informal tenen uns interessos que probablement des del punt de vista polític es volen entomar amb grans paraules, però després tenen aquest obstacle fonamental per poder-se dur a terme. Ara bé, en general, jo crec que el més interessant que ens ha dit és que moltes de les coses que està dient Trump les hem d'agafar amb pinces. Jo recordo quan Sarkozy deia ja s'ha mort el 68 i ara que arribarà un temps diferent i ara veiem com està França. O sigui que és molt fàcil parlar i molt difícil acabar de fer. Per tant, ens hem de preguntar, tot això que diu Trump ho farà? Clar, el dels indults era molt previsible, perquè és molt, molt simbòlic d'una situació que ell va viure en primera persona, en la qual se sent una víctima, i sostenir ella i no en mandalla. Ell havia de dir que aquells eren unes víctimes del sistema, com ell ho havia estat quan se li va prendre suposadament la magistratura de la presidència d'una manera espúria. Ara, respecte de la ciutadania, que sigui o no sigui estadounidenca, és que, clar, per exemple, nosaltres tenim Europa, a Suïssa, en la qual ser nacional és pràcticament impossible. És a dir, no fem escarafalls pensant que tots els sistemes del món són molt generosos, com per exemple ho és l'espanyol, que malgrat totes les seves mancances és un dels sistemes més generosos en fer nacionals pràcticament del món. I un altre és Estats Units. Però com dic, aquestes circumstàncies de la pròpia dinàmica lliure, molt lliure, de l'economia nord-americana farà molt difícil que moltes de les coses que ens diu siguin possibles. Una altra cosa diferent serà el simbòlic. Aquesta sensació de connivència amb governs que tenen poc de liberals i molt d'autoritaris, amb una estranya barreja del que els Estats Units ha estat sempre, no? Una economia molt desregulada i unes fórmules autoritàries de poder que volen buidar certes institucions i que nosaltres, particularment Espanya, amb Pedro Sánchez, segurament no en són alienes.
Clar, jo el tema aquest simbòlic crec que és molt important en el debat, no? Sobretot ara parlaven d'immigració. El tema de la immigració, ja, per una banda, si l'agafem des del punt de vista racional, què és el que ens convé a tots, no? Nosaltres som unes economies, com explicava el professor Pardos, molt dualitzades i necessitem unes persones que treballin en un sector de serveis que no estem disposats a pagar-los gaire. Per tant, siguem sincers, aquest és el motor en bona part de les nostres economies i també de la societat nord-americana. En realitat, quan el votant de Donald Trump li diuen que volen expulsar gent que està il·legal en el país, no es refereix a la nani dels fills o al jardiner, sinó que es refereix a aquella idea d'aquella persona que és un lladre que es troba en el carrer o que està abusant de la situació, que sé, d'uns beneficis, o no, aquesta idea del que significa l'immigrant. No? Si fóssim capaços tots de tenir una idea molt més racional i ho programéssim, clar, la Unió Europea en aquest sentit també té molts problemes i també els està tractant amb els seus països de l'entorn. Quants diners estem donant a Turquia per evitar que entrin immigrants que venen del Pròxim Orient? Ah. Quants diners estem donant al Marroc o altres països del nord d'Àfrica perquè no arribin els immigrants que venen de l'Àfrica subsahariana? Clar, tot això ho estem fent perquè som conscients que no els volem amb una llau, però a la vegada sí que ens interessa perquè els necessitem a la nostra economia, i és veritat que de tant en tant ens hem anat trobant amb aquestes regularitzacions massives, que també són una solució, perquè al final el que acaben aportant no és només una tranquil·litat per les famílies que es troben en irregularitat, sinó també són un motor d'una economia, de l'economia espanyola, que està en el màxim creixement respecte als seus veïns europeus, i aquesta és la mateixa previsió de l'any que ve. També es deu en que aquesta economia nostra, la que vivim nosaltres, en bona part es basa en aquesta immigració que fa totes aquestes feines.
Mm. Vicent.
Hi ha una idea que crec que per a Trump és importantíssima, i no, i ahir en el discurs no va parar de reiterar-la una vegada i una altra, que és l'orgull nacional. El que a mi no m'acaba de lligar amb tot això és l'orgull nacional dels Estats Units, que suposa o que puga suposar la humiliació de Mèxic. Perquè ara ho acabava de dir el senyor Cruanyes, quan s'intenta aquí parar a llaus, l'única manera de parar a llaus és posar-te d'acord amb la gent que et pot regular això des de l'altre costat.
No creus que és una posició de força per després negociar tot el que vindrà?
És possible, per això és possible, per tant que sí, que estem assistint a una part important de teatre, etc etc. Però amb detalls absurds que després passaran factura, perquè en això els països, segons quins països, la història de Mèxic era el doble de gran del que és ara, i l'altra meitat se la van quedar als Estats Units, amb unes batalles i unes altres batalles, amb unes excuses o unes compres o amb el que siga. Per tant,
realment, Mèxic és un país molt diguem-ne que té un orgull amb la seva història, i més amb la presidenta actual, la confrontació amb els Estats Units, a ella també li dona rèdits electorals. Eh? Per tant, si hi ha confrontació dels dos costats, difícilment hi haurà acord i solució.
I si tu, a més, dius que el Golf de Mèxic passarà a dir-se Golf d'Amèrica, i si, a més, una de les primeres mesures que prens és eliminar la versió en castellà del compte de Twitter de la Casa Blanca només arribar, doncs tots aquests detallets, que són petits detallets, que de vegades són la base del conflicte entre estats veïns, o i països veïns, doncs pot desembocar en impossibilitat de fer el que està dient.
Per tant, és possible que hi hagi... Vicent, te n'afegeix un altre d'important. La declaració dels càrtels mexicans com a grups terroristes, que això sona, a priori sona com una cosa raonable, el que això implica, i ahir ho va verbalitzar Trump al despatx Oval, implica que els Estats Units, a partir d'avui, poden enviar l'exèrcit a territori mexicà a bombardejar Mèxic.
Per exemple.
Imagina't el que implica això.
Sí, sí. Cosa
en aquell país.
Cosa que no faran.
Perdó.
Que si tot això...
No, però hi ha la possibilitat. No és que ho faci.
En el primer mandat li va demanar al seu ministre de Defensa de bombardejar Mèxic.
Això és
I li van haver de dir, no ho podem fer això perquè declararem una guerra.
Això és com quan l'OTAN apunta cap a Putin, que se sent amenaçat, diguéssim. No és que ho facin, però...
A veure, no hem d'anar tan enrere com per veure la intervenció dels Estats Units a tot el continent americà durant els anys 70 i la connivència amb les dictadures que implicaven militars nord-americans al territori de Xile, al territori d'Argentina. És a dir, tornar a l'època daurada de Donald Trump, en part, també té aquestes implicacions.
El que passa és que primer les coses van canviant de vegades per a bé, i després que no és tan fàcil fer una acció d'aquestes quan el militar de torn, el dictador de torn o el règim de torn no t'ho accepta. Si t'ho accepten, sí, si es basen en el teu suport, evidentment, però si se basen també en un combat amb tu i en una disputa amb tu, doncs ja no és tan fàcil. Ara Trump parla de recuperar la llei de enemics estrangers del 1798. Potser també hauria de recuperar una mica l'esperit que tenia Estats Units en aquell moment. I al final sí que hi ha una cosa que em preocupa i que està darrere d'aquest orgull nacional i darrere l'ordre també de dir que s'ha de bombardejar Mèxic. Hi ha una cosa que em preocupa i és la sensació que té Trump, que no sé fins a quin punt és de veritat, és sincera o no, d'estar triat per la divina providència. Això de dir jo vaig sobreviure l'atemptat perquè Déu volia que fora el president dels Estats Units pot semblar una patotxada, però i si s'ho creu? I si realment s'ho creu? És a dir, el fet de no acceptar...
I si és veritat?
Si fora veritat, jo estic a favor. Sí, però si fora veritat, li vull recordar que deien els il·lustres... Li vull recordar que deien els il·lustres francesos...
Has aconseguit que en Vicent es quedi sense resposta.
No, el que passa és que no em deixen vostè respondre. Perquè jo, al costat dels il·lustres francesos, puc fer un tractat sobre la tolerància que accepte i defensa la blasfèmia, també en estos casos. Perquè si Déu està al costat de Trump, pues em permetrà vostè que jo estigui al costat de la blasfèmia i no passa res, cada un està en el seu lloc. Molt bé. Aleshores, jo me'n recordo, i el fet de no acceptar la derrota, el fet de tot això, i me'n recordo, i vostès es deuen recordar quasi tots, quan no hi havia euros, hi havia moneda espanyola, i hi havia les monedes del general Franco, que encara van aguantar fins al final, caudillo d'Espanya por la gracia de Dios. Jo no sé si Franco això s'ho creia, però sé que quan algú creu que és caudillo por la gracia de Dios, ostra, és veritat que n'hi ha per tremolar.
Per cert, que també us podem explicar que Donald Trump ha destituït el xef José Andrés del seu càrrec de Consell Presidencial per no estar alineat amb la visió d'Amèrica. Ell era una mena de conseller presidencial d'esports, nutrició...
Sí, és una mena de càrrecs gairebé que honorífics que donen a personalitats més o menys públiques.
Sí. Una mica de dieta li convindria al senyor Trump, també.
Ha destituït a diverses persones. Sí. De fet, són 3:45 de la matinada. Trump està fent tuits. Ara, fa 28 minuts n'ha fet un.
Veus com hi ha alguna cosa divina?
Magnanimitat del senyor Trump.
Home, és que deu anar amb una energia. Saps quan tens aquella adrenalina?
Pot dormir.
Que no pots dormir. Vinga, seguim.
Està sol a l'habitació perquè la dona dorm amb una altra, per tant, està...
Sí, Trump i Francesc Garriga, els únics...
Amb una altra habitació.
Trump i Francesc Garriga, els únics americans...
Americans.
Entre cometes, que estan desperts a aquesta hora.
Algun altre trobaríem, però no gaires més.
Poca cosa més trobaríem.
Aquí fora al carrer se'n veuen uns quants més.
Sergi Sol.
Sí, jo potser com alguns de vosaltres, aquests dies he vist el 47, curiosament amb aquest joc de paraules, perquè Trump també és el 47è president dels Estats Units, no? I allò que m'ha emocionat del 47 del Marcel Barrena especialment els valors, no?, que en transmets, no? Home, jo podria dir que el nou president dels Estats Units, el 47è president dels Estats Units, el que fa, de fet, és una esmena a la totalitat dels valors que a mi em van emocionar veient la pel·lícula, precisament, del Marcel Barrena, no?, com aborda la qüestió de la immigració, com aborda la qüestió de la integració en el país, no?, també de la catalanitat, com fa tantíssimes coses. No? I crec que això té molt a veure, no?, amb aquest xoc cultural que estem vivint, no?, que ens toca viure a nosaltres, una pel·lícula que diguem que nosaltres aquí, o aquí tots els certàmens serà premiada, serà reconeguda, fins i tot l'acompanyen, doncs, de discursos, diguem, a buscar els grandiloquents, els altres en molts sentits, no?, doncs precisament Trump està fent una esmena a tot això que a alguns, si més no, ens emociona, no? I crec que té molt a veure, doncs, amb el xoc ideològic i cultural el que sembla ser que estem abocats a viure i que és el que representa Trump. Ara, quan en dèieu això de coses molt concretes, quan en dèieu això de parlar-vos d'això de Mèxic, em val la pena recordar que, de fet, Trump no és pas la persona el president que més quilòmetres de mur aixeca, sinó que anteriorment van aixecar més el Clinton o l'Obama, em va aixecar més a més el Clinton o l'Obama que no pas el Trump. I a més, recordem que el Trump va assegurar que a més tot això li pagaria a Mèxic, que faria un mur i li pagaria a Mèxic. Dic que a l'hora de tenir les meves profecies, més aviat semblen fanfarronades, no? D'un boc a moll, com em sembla entrar una fanfarronada, Déu vulgui que sigui així, no? Quan llença aquesta mena d'amenaça, gens balada, no?, de que recuperarà el canal del Panamà, perquè ell no li va regalar, perquè els americans no li, perquè Amèrica no li va regalar a la Xina, sinó que li va regalar al Panamà, i Panamà n'està fent un mal ús, no? També alhora, quan parlem de presumptes terroristes o d'aquests... Mira, precisament ahir vaig veure un documental sobre els Proud Boys, no? I veies com feien una exhibició de tot l'arsenal que un d'ells té a casa, i ho pot fer impunament, t'ensenyo un AK-47, com explica davant de càmera, i si pogués, diu el dels Proud Boys, el que faria seria aconseguir no un d'aquests AK-47, però no tinc pous calés, sinó 50. Imagina't, doncs, diu, perquè els faria servir, no? Que és un dels que participa, precisament deu ser un dels que ha indultat, no?
Que no, és que arrel d'això, Sergi,
l'assalt al Capitoli.
És molt bèstia. Si podeu recuperar les converses de chat d'una mena de WhatsApp, grup de WhatsApp que tenien els Proud Boys, de com van coordinar la sala al Capitoli, de com van col·locar-se estratègicament en hotels fora de la ciutat de Washington per guardar les armes amb uns cotxes determinats, per després fer el desplaçament, tu entres per aquí, jo entro per allà, els que portin aquest armament van per aquí. És a dir, era un assalt preparadíssim, doncs aquesta gent que sortirà al carrer.
Sí, però en allò que nosaltres interpretem, com a mínim aquí a l'Estat, doncs que tindríem o que assenyaríem com a terrorista algú, que a més doncs, d'haver demostrat que és capaç, que vol assaltar el Capitoli, per tant, una mena d'aquest cop d'estat, amb més amb armes, a més fa aquesta exhibició, doncs, sense cap mena de pudor, no?, d'aquest tipus d'armament. Imagina que algú aquí ens ensenyés a casa, doncs, tot els AK-47 que té, no?, i que més a més, enfatitzés que em pensa que llàstima que no em pot adquirir 50, que no té prou calés, perquè, evidentment, que els faria servir, i pots comptar perquè els faria servir, no? No cal especificar-ho gaire després de la demostració, no? Però hi ha més coses, també, diria, del Trump que em sorprenen, no? Més esmenes, ja anuncien per doncs que abandona la cimera, pel canvi climàtic, en tot cas,
sí,
pel canvi climàtic, no?
Sí.
Bueno, només un apunt, esclar, costa una mica de lligar, perquè al seu costat l'home més ric del món, de fet, és el, diguem, el gran impulsor del cotxe elèctric, no? És algun tipus de contradiccions, no? I a més a més fa aquella aposta descarada, escolta, en traurem més petroli i gas que mai perquè som el país del món que té més reserves de petroli i gas, no? Fot-li gas, tu, això és una altra esmena a la totalitat.
Però això és un missatge per la gent, per dir que frenarà l'escola de l'energia.
Els valors que, encertadament o no, s'estan defensant per part de les democràcies occidentals, les democràcies liberals, o una part de les democràcies liberals a Occident, no? Diria que és bastant clar.
El que vol Trump és implantar mesures, o dir que implanta mesures que rebaixaran els costs de la vida, perquè l'electricitat als Estats Units és baratíssima, per exemple. Així com a Europa, no? Hi ha hagut tant debat sobre el preu que costava la llum.
Sí, però quan portes molt de temps desconnectat de la... És a dir, que els preus estan disparats per la vida quotidiana del ciutadà nord-americà, és una manera de pelar directament a dir...
Sí, però vull dir que...
Jo perforaré on faci falta...
Sí, no.
Perquè aquest país vagi millor.
Ha firmat un decret on diu que tots els departaments del govern han d'adreçar la crisi de la inflació. Però el Departament d'Educació, què vols que faci per adreçar? És a dir, són coses, brindis al sol, que el que sí que fan és que tu poder dir hem declarat la guerra contra la inflació. És igual el que facis, però la guerra l'has declarat.
Sí, ja saps què passa, Francesc, que vas veient no només el Donald Trump d'avui, sinó aquest contínuum, no? És a dir, ja parlem d'un Donald Trump de fa 10 anys, no? És un recurrent. Ell ha portat el debat polític cap on ell el volia fa 10 anys, i hem vist algunes coses que han trencat unes tradicions, algunes normes no escrites, algunes escrites, de aquesta democràcia que és respectada i un exemple per tothom, que és la dels Estats Units. Llavors, jo, clar, com a periodista, que intento ser racional, i com la majoria dels periodistes europeus ho som també, ho mirem i intentem veure cadascuna de les coses, buscar unes conseqüències, veiem el personatge, la seva història, un senyor que bàsicament ha fet diners com a propietari immobiliari, no? I dius, clar, no pot ser que aquest senyor es cregui, per exemple, dos punts, que Déu el va salvar. No pot ser que aquest senyor estigui a favor de l'utilització de la violència contra les institucions. Doncs està alliberant 1.500 persones que van utilitzar la violència. No pot ser que aquest senyor porti tan lluny algunes de les coses que en altres latituds directament les atribuiríem a un dictador. Llavors, a mi el que em fa por és que al final no estem assistint, sense ser-ne del tots conscients, perquè anem veient un arbre darrere l'altre i no ens n'adonem que el bosc ja el tenim aquí des del punt de vista d'un desmantellament de la democràcia, del sistema de valors i de protecció que coneixíem fins ara. Això és el que, sense voler ser tremendista, que a més no lliga gens amb el meu caràcter, però realment avui, que és un dia solemne gairebé i necessàriament de balanç, ostres, tu, fins a quin punt no estem a caminant aquest
Mira,
camí?
Mira, puc saludar el Francesc Mauri. Què tal, Francesc? Com estàs? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
De seguida et deixo parlar, Anna Grau, que sé que estàs aquí pendent. Però abans, Francesc, aquesta emergència nacional que ha declarat Donald Trump, és a dir, ara pot perforar a territoris fins i tot protegits d'Alaska, no?, per exemple? És a dir, via verda en això.
Sí, tot plegat és preocupant, està claríssim, efectes, una miqueta efectes de planetaris. Els Estats Units comencen a tenir menys paper que, per exemple, la Xina. En aquest sentit, els Estats Units són el 5% de la població mundial, la Xina és el 20%, i la Xina està marcant el camí de la revolució verda planetària d'una manera escandalosa. Ha posat la directa, està avançant a les economies occidentals, podríem dir, per la dreta, i si bé fa, doncs, 10 anys, quan l'acord de París... ara el panorama és molt diferent. És a dir, a nivell econòmic mundial, l'impuls econòmic darrere del que és la transició verda i global supera amb escreix en avantatges l'economia tradicional dels combustibles fòssils o, per exemple, de la indústria automobilística tradicional, no?, de combustió, i en aquest sentit, per exemple, la rèmora que té Europa a nivell de plantes de producció, doncs que ja no són d'Eixemont, sinó que són antigues i, per tant, a molta distància del que marca la Xina, doncs és una evidència. Sí, és preocupant anar per forar Alaska, és preocupant tot això, no és que li tregui importància, però vaja, l'economia verda, i això ho està marcant, per exemple, Califòrnia, supera en avantatges, en resultats, l'economia tradicional, per molt que vulgui ara foradar tot arreu i anar contra...
Però no és només foradar, Francesc.
És que pot fer el que vulgui.
No, és a dir, foradar l'Alaska veurem, no. Perquè Biden ho va...
En matèria d'emissions, per exemple, no?
Però clar, és a dir, la sortida, per exemple, dels acords de París...
Del clima de París, sí.
Els Estats Units són, juntament amb l'Iran, Eritrea, Líbia i Iemen, els països que no formen part dels acords de París. Sí. La llista et parla per si sola. I després... totes les polítiques destinades a l'energia verda, per exemple, ja no es poden construir més parcs eòlics al mar, que això els Estats Units estaven invertint-hi moltíssims diners, i Biden va intentar fer una superinversió que es va quedar mitges,
sí,
doncs això queda suspès. El tema del vehicle elèctric, que ho comentava abans, que Elon Musk és el...
Sí, el que passa és que és estrany, això tot plegat, no? Sí. Sí, no, és estrany, és dir, vull dir, tenint l'Elon Musk allà al costat.
Bé, jo, perquè Elon Musk ja guanyarà, no els diners que pugui perdre per aquí els guanyarà potser la NASA, fent ell de NASA. Gaire. No, no, això és així, eh?
Starlink i tot. Clar, això, pot dir... ser, pot ser.
Jo crec que, a més, les mesures de Donald Trump no segueixen una línia única. No. És a dir, és un...
Anar contentant a tothom i cadascú li dona alguna cosa.
Hi ha una part que és un populisme... No vull donar-li més patines negatives al Donald Trump, em refereixo, que és una forma fórmula molt política també, però que realment és la de contentar diferents sectors amb missatges diferents i que aparentment són contradictoris, però que serveixen per donar, entre cometes, per donar peixet a diferents sectors que han votat i han donat suport a Donald Trump.
Però que els Estats Units fan una passa enrere en el tema verd és claríssim.
Sí.
Sí, però amb el tema de les emissions, recordem que els Estats Units és un 14% de les emissions mundials, que és molt, eh? És moltíssim, però és que la Xina és el 31%. I sí, la importància dels Estats Units, tot el que vulgueu, però realment els avantatges de l'economia verda, des del meu punt de vista i dels analistes ambientals europeus, superen amb escreix. Sí, importància sí, però en el context actual, en el de fa 10 anys no, però en el context actual i en el que marca l'Agència Internacional de l'Energia, jo crec que té les ales una miqueta tallades. Internament no, però a nivell mundial sí.
Deixa'm dir que això que diu en Francesc Mauri, clar, també ens pot servir una mica per totes les polítiques nord-americanes, no? A veure, tots posem molt l'èmfasi en què passa als Estats Units, és la primera potència mundial encara, dic encara, perquè la Xina està tocant els talons, encara, i potser també per encara, això encara. Entenem aquesta reacció de l'època daurada del Donald Trump. Nosaltres no en som tan conscients, però aquí sí que en som molt conscients, que la Xina els està trepitjant els talons. I, però el que és veritat és que posem el focus, lògicament, en les polítiques dels nord-americans, i a veure, aquí, perquè com que no és una democràcia i no és un país que nosaltres en puguem parlar tant, però la Xina, l'impacte de tot el que passa a la Xina a nivell del que ens acaba afectant en el nostre dia a dia és molt més gran, segurament, que els Estats Units, i encara... És a dir, Donald Trump és dolent, sí, però la Xina són molt més dolents, encara,
no,
eh?
La diferència que hi ha és que el que fa la Xina no marca el camí de la resta del món, en canvi, que els Estats Units surti dels acords de París, pot haver-hi governs europeus que ara diguin, escolta'm, jo tampoc vull formar part dels acords de París.
Sí, sí, però si estem ara, per exemple, parlant de cotxes elèctrics, és perquè la Xina n'està produint i n'està produint de barats. És a dir, d'una altra manera, no fan discursos, no s'adhereixen a valors, però al final són els que produeixen, al final són una massa tan important de gent
són
i de
els
capacitat
que
econòmica...
Molt, són els que estan esborrant el mercat europeu de l'automòbil.
Sí, sí.
Per sobre de...
Francesc Mauri,
gràcies. Fins i tot.
Una abraçada, gràcies.
Adéu-siau.
Anna Grau.
Bé, a veure, jo ho flipo una miqueta, tot això, perquè... a veure, aquest tonito de superioritat que tots aquí gastem per opinar dels americans, si ho fessin ells de nosaltres, posaríem el crit al cel. Dius, a veure, Estats Units, creure en Déu o tenir una religió és un tema del que es fa ostentació pública. No hi ha hagut ni un sol president dels Estats Units ateu o agnòstic. És més, es considera molt exòtic que Kennedy fos catòlic, perquè, com els Estats Units no han tingut mai una religió d'estat, i en canvi és un país, que d'això ara parlarà, que ve de la immigració, diguem-ne, amb un país format per una llau d'immigrants, la religió és un element d'identitat. O sigui, no es viu com una imposició, com la podem viure aquí els fills de la il·lustració europea, sinó que en compte és una cosa de la que es presumeix. I en tot cas, si féssim un referèndum planetari, segurament descobrim que hi ha molts més milions de persones al planeta Terra que creuen en algun déu que no pas al contrari. Dit això, a veure, jo penso que amb Trump arriba una manera de fer les coses, que òbviament aquí no hi estem avasats, entre altres coses, perquè t'agradarà o no, però... jo no crec que s'acabi, com he llegit per algun lloc, l'ordre sortit del 45. Crec que s'acaba l'ordre sortit fa unes, potser una dècada i mitja, que és l'acostum de dir mentides. Dius, a veure, clar, aquí estem parlant molt de l'assalt del Capitoli. A mi m'agradaria recordar que mateix a casa nostra va haver de ser evacuada gent del Parlament de Catalunya amb helicòpter. S'està parlant dels indults de Trump en aquests senyors doncs, que van intentar assaltar el Capitoli, i no es parla molt més dels indults massius i preventius de Biden a tota la seva família, és que això ho fa el Pedro Sánchez, no vull ni imaginar com anirien determinats diaris demà. O sigui, demà en Sánchez li pot indultar preventivament la seva dona, el seu germà, el seu cunyat i el seu gos, no vull ni imaginar el que dirien els diaris aquí. I això en Biden ho ha fet i ha passat com relativament desapercebut. Ja ho ha dit aquí en Sergi, que és veritat, que el famós mur de Mèxic, el mur de la vergonya, que alguns l'anomenen, doncs va avançar bastant més amb l'Obama i amb en Clinton. Vull dir, a veure, aquí uns carden la lana i altres crien la fama. Vull dir, que els demòcrates van de guais, van de progres, van d'enrotllats, després fan el que fan, diuen una cosa i fan una altra, i bueno, amb Trump arriba una política, podríem dir, més desclar. I curiosament, probablement en el cas del Trump, els fets seran menys inquietants que les paraules, perquè amb això que tot això que dèieu de la... Si t'ho mires, doncs, per exemple, el tema d'Orient Mitjà, bueno, si en Trump fos tan explosiu com és, probablement aquí no s'hauria alliberat cap hostatge amb en Biden encara a la presidència. Vull dir, allà ha permès que en Biden, que no ha arreglat res d'aquest tema, es pengi alguna medalla. TikTok, de moment, ja ho tenim encalmat.
És que tema... no hi ha cap president dels Estats Units que hagi arreglat res, eh, Grau?
Bueno, a veure, cuidado, això dius tu. A veure, si estem parlant d'ells és perquè alguna importància tenen.
No, et refereixo a la seva intervenció concretament.
Home, a veure, jo penso que sí, que han tingut algun impacte, i concretament jo no sé tu, però jo me n'alegro de l'alliberament de tres hostatges. Bueno, no sé si tots, però vaja, però sense entrar, sense obrir aquest meló. Tema dels immigrants. A veure, aquí, si anem sincers, si tu realment vols acabar amb la immigració irregular als Estats Units, evidentment, això que proposa en Trump és el desllorigador. Perquè, a veure, als Estats Units passa una cosa molt curiosa. Arribar-hi és molt complicat, perquè geogràficament, doncs, no és Espanya, que pots arribar, no diré nedant, però en pastera, i realment per una persona arribar, o sigui, passar els filtres per arribar a ser americà és molt complicat, però un cop ets allà, o sigui, un cop hi has arribat, canvia totalment. Clar, amb aquest sistema del jus solis, que el que neix en territori americà és americà, clar, això és un gran incentiu. Tu, encara que hagis de pagar molts diners, passar-les molt canutes, posar-te en mans de les màfies, si aconsegueixes tot això i després aconsegueixes tenir un fill allà, ja està. Clar, evidentment, si treus aquest incentiu...
Ja està.
Home,
no,
ja està.
El teu fill sí, però tu no.
Bueno, pel teu fill tard o d'hora podria
reclamar...
Però
Melania no és eslovena?
La Melania sí, la va legalitzar per mèrits artístics.
La va legalitzar.
És curiós. Sí, no, això van així. Bé, llavors, a veure, jo crec que, com molt bé heu dit, estic totalment d'acord, serà molt difícil modificar la Constitució americana, perquè això és medular amb la idea de nació que tenen ells. Llavors, a veure, dir que una persona nascuda als Estats Units no és americana, jo penso que és una cosa que no se'n sortirà. Ara,
no, del
que
sí...
És el principi molt, fonamental del We the People.
No té els números.
El que sí aconseguirà, probablement, és que pel sol fet de parlar-ne, de dir, cuidado que vull fer això, cuidado que estic molt loco, I am crazy, beware. Clar, llavors, només amb això... Clar, probablement alguns aspirants a immigrants s'ho pensaran dues vegades, perquè t'imagina que tu passes per tot aquest patiment, fas la inversió de dir, bueno, però tinc un fill
americà...
Ara
no, el missatge arriba. Si tu vols anar als Estats Units, el missatge...
Potser t'ho penses dues vegades. Ara, per acabar amb aquest tema, també us diré...
Veure-me, sisplau, que si no...
El tema de... No és el mateix la immigració allà que aquí. O sigui, aquí, per exemple, la gent que es queixa de que venen masses immigrants, a vegades doncs és gent que precisament no és gent particularment feixista, és gent que està a la part baixa de la societat i que considera que una societat assistencial com la nostra, aquesta gent acapara unes ajudes que ells no reben. Estats Units no és això. Ho sento molt, però els blue collars, els treballadors de les fàbriques, o sigui, no els pijos, no els guais, sinó els obrers, voten Trump, no voten demòcrata, entre altres coses perquè consideren que aquests immigrants sí que els prenen la feina. Com que als Estats Units l'immigrant no, normalment no és que pugui optar a grans ajudes, però sí opta, diguem-ne, doncs, en aquestes feines, a les factories, a tot el cinturó industrial, i l'americà, diguem-ne, d'origen, o que va ser immigrant al seu torn fa molts anys, però ja, diguem-ne, ja no estan a cas, es veu arraconat. I amb aquesta gent és el que amb Trump estan connectats. Sí. Però clar, des del punt de vista...
Sols
que l'han votat. I és que,
és molt curiós que no hi ha atur als Estats Units.
Jo pregunto, qui és l'esquerra aquí?
Són alguns dels
qui és l'esquerra?
No hi ha atur i la gent se sent apartada, però després les empreses... totes contracten i totes busquen gent. I després deixa'm dir una cosa, aquestes polítiques tan dures i migratòries que, segons aquesta teoria, si et poses dur i tens una retòrica contundent, tu frenaràs la immigració perquè el migrant s'ho pensarà, jo he estat a la frontera diverses vegades i he parlat amb molta gent a la frontera. Totes les persones que treballen a la frontera assistint als migrants et diuen totes, totes el mateix. Pots col·locar el mur més alt, pots col·locar condicions més bèsties. Del que s'està escapant la gent és molt pitjor que el que li puguin fer aquí. Per tant, aquesta gent doncs potser haurà d'agafar una escala més llarga, o potser haurà de buscar un altre forat, o potser haurà d'arriscar-se una mica més. Però ho seguiran fent. Diu, res aturarà el flux, perquè del que estan fugint és tan horrorós que no deixaran de venir.
Clar, però és que la migració...
Jo penso que té a veure amb el premi, també. Vull dir, a veure, insisteixo, arribar als Estats Units...
No van a qualsevol país, si podrien anar a un altre.
Un cop ets als Estats Units, un cop has aconseguit entrar, i no diguem tenir un fill allà, clar, el premi és molt gran. O sigui, a veure, tenir un fill americà està molt bé, o sigui, pel teu fill i per
però escolta'm, ara mateix, ara mateix es pot deportar una persona que té un fill nacionalitzat aquí però que no té la nacionalitat, m'entens? És a dir, el premi efectivament és molt gran des del punt de vista de la teva saga familiar, no? Evidentment, la teva... No, no, però és que sí, home, evidentment, però hi ha l'altra visió, que és la que nosaltres vivim a Europa, que és nosaltres, a veure, veiem els Estats Units com un exemple de quins són els problemes migratoris que ens podem trobar a Europa, però és que a Europa tenim, n'enfrontem a dos de diferents, perquè en el cas d'Espanya, per exemple, la gent per néixer a Espanya no és necessàriament de nacionalitat espanyola.
Exacte.
És a dir, si tu ets marroquí i no tens la teva nacionalitat espanyola, el teu fill, tot i que hagi nascut a Castelldefels, continua sent marroquí i no hi accedirà fins que no tingui 18 anys.
Exactament.
Això, en principi, ho està estudiant França en les seves antigues colònies, els seus territoris d'ultramar, i és una de les coses que Donald Trump, amb una cultura política molt diferent als Estats Units, vol imposar també, i és, clar, és que és molt diferent aconseguir la nacionalitat si ets nascut en aquell territori o si és per la teva família.
Estava dient jo.
Sí, sí, sí. Però no, però el que volia dir és que nosaltres a Europa fem front a l'altre element, i és que quantes famílies o preteses famílies de descendents que ara han vingut de Venezuela, d'Argentina, de Xile, han arribat a la Unió Europea amb uns historials que tenen a veure amb el seu avi o amb el seu besavi. I a la vegada Europa no només està enfrontant aquest retorn de gent que va marxar d'Europa fa 2, 3, 4 generacions, sinó que, a més, per la gent del nord d'Àfrica o del Pròxim Orient, som un país molt atractiu i molt proper, i per tant el que aspiren és... no sé si m'explico, és a dir, que nosaltres fem front a un problema doble des del punt de vista teòric sobre com afrontar la immigració,
de
i és
vista...
molt més simple des del punt de vista nord-americà.
Des del punt de vista pràctic crec que aquí també som una mica més hipòcrites, perquè som més guais, no ens agrada parlar d'expulsar gent, però en canvi tenim la gent penjada d'un cordill. O sigui, aquí hi ha molta gent en posicions estranyes, amb llims administratius, refugiats que venen i no se'ls donen permisos de feina. Aquí no fem fora ningú, però tampoc ens acabem d'ocupar de ningú.
Donant per bona grau que l'esquerra en general té un problema, perquè certament no és un problema dels Estats Units, però té un problema amb el seu electorat tradicional, és a dir, els barris que històricament havien recolzat formacions d'esquerra, fins i tot el Partit Comunista, avui són feus de partits de la dreta, de vegades de l'extrema dreta. Aquest és un fenomen que no és americà, és un fenomen europeu, diguem, de la França, ja fa molts anys
que el coneixen.
Ara bé, dit això, malgrat tot, quan dius, escolta, és una sort el que després neix als Estats Units, no. De fet, per algú de classe treballadora és una sort viure o néixer o tenir l'assistència que pot tenir en un lloc com a Espanya o com a França.
Tu segueix pensant
perquè...
això?
Però... No, és perquè t'ho diré per què. Perquè t'ho diré per què. Perquè l'assistència universal, per exemple, de tipus sanitari, és tal el drama, fins i tot també de les fases mitjanes, que passen a la gent i que no li desitjo ningú. Per tant, des d'aquest punt de vista, no em convenceràs de cap de les maneres que l'assistència universal, que la sanitat universal del que gaudim, bona part dels europeus, és una gran conquesta que estan anys llum d'obtenir els Estats Units.
És una conquesta que penja d'un fil.
Anys llum. Penjarà del que vulguis.
No,
fins ara n'hem gaudit, n'hem gaudit moltes generacions. I t'asseguro, perquè és un drama terrible, la gent que s'arruïna literalment als Estats Units perquè no es pot pagar una malaltia.
Llavors, per què emigren allà? Per què emigren allà? Per què creus que
I això no treu, Anna, que no tinguis molta raó en que l'esquerra té un problema perquè és incapaç de donar respostes a uns antics votants que havia tingut o a reptes com el de la immigració. No sap donar respostes, no les sap donar. I certament...
No, el que dius són mentides.
Treballadores que se senten, sí, certament, sí, perquè competeixen pels mateixos llocs de treball, que se senten amenaçades pels meus, sí, això és un fet, davant del qual són... no sabem donar resposta, o l'esquerra no sap donar resposta.
De moment l'esquerra s'està carregant Mufase.
I de moment ho deixarem aquí, aquesta conversa.
Només una cosa,
Vicent, no, ni una cosa, ni dues, ni tres. És que et tenen publicitat. 20 segons, va, Vicent.
Elon Musk és nord-americà?
No.
És de Pretòria, no?
No, que bé, ara té el passaport.
Té el passaport. És nord-americà de naixement?
Aniran junts.
No.
Elon Musk. Pues a la fora, cap a fora, tu. Que sobratge.
També em constava, ahir m'ho explicava un català que viu aquí fa 5 anys, que Joe Biden, les últimes setmanes, ha començat a donar la green card d'una manera espectacular, eh?
Però és que això es diu... Joe Biden és un penques.
Ja ningú creu.
Això també... Això... No sé, a vegades hi ha mites, també, sobre el que fa la gent i no fa...
M'ho han explicat en primera persona.
Sí. No, ho desconec.
Una persona molt propera, José Andrés. Vull dir que no és casualitat, diguéssim.
No estic parlant d'un català normal. No s'ha vist mai.
No,
el
millor és indultant preventivament.
Bueno, he dit que acabava aquí la tertúlia. Toni Cruanyes, gràcies per acompanyar-nos.
A tu.
I Francesc Garriga, no marxis gaire lluny, perquè després parlarem també d'aquesta cerimònia d'investidura a partir de 3:15.
A quina hora serà això? 3:15?
D'aquí una hora. Però abans, i ara parlem també d'Errejón i de la seva declaració, abans, a nom de la Fundació Catalana de L. Miquel Vall, saludem l'exporter del Barça, Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, bon dia.
Hola, Ricard. ¿Sabías que los ministerios de salud y asuntos sociales se reunieron con los representantes de las asociaciones de personas afectadas con ELA para tratar el despliegue de la ley ELA? Aquí también con el presidente Illa y la consellera de Derechos Sociales. De momento seguimos igual que el día que se publicó la ley. Todos son buenas intenciones puestas sobre el papel, pero no tenemos nada que cambie la vida de las personas y muchas están en situaciones muy graves y según las ayudas que reciban podrán seguir viviendo o no.
Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Ja ho diuen, qui rasca, troba.
No, diuen qui busca, troba.
Apa, mira, un rasca multiplicador per 20 de l'11.
Uau!
Ho veus? Has trobat una alegria.
Per 20?
A partir de només 50 cèntims, descobreix els rasques de l'11. Com el rasca multiplicador per 10 i per 20, el rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. I troba momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ve pa la playa, ve con tu madre y ve a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si aquest any estrenes el permís B, t'emportes 700 euros de descompte en el teu SEAT. Benvinguts al millor any de la vostra vida. Benvinguts a SEAT. Consulten les condicions a seat.es.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
A Eugin tenim més de 25 anys d'experiència en reproducció assistida, però sobretot en reproducció acompanyada. Convertir-se en mare és un viatge i sentir-te acompanyada marca la diferència. Demana cita al 900-510-520 o a eugin.cat. Eugin, junts en el teu viatge per ser mare.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, Verim amb tu. Verim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Let it be. Let it be, no?
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en quatre acords.
Per mi l'he vist una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Dijous, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6 minuts seran les 10 del matí amb Vicent Sánchez, Serri Sol, Anna Grau, Montserrat Debrera, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio del dimarts. Ara de seguida parlarem del cas Errejón, perquè s'han filtrat unes declaracions de dijous passat d'Íñigo Errejón i també de l'actriu que l'ha denunciat per l'agressió sexual. Però abans volem parlar dels pressupostos, en aquest cas de Barcelona, perquè Barcelona no tindrà pressupostos aquest any. Jaume Collboni s'ha plantat després de donar per trencades les negociacions amb els comuns. Podem saludar a aquesta hora Jordi Valls, que és tinent d'alcalde de Barcelona. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Vostè diu que s'han trobat amb els comuns i que s'han dedicat, en aquest cas, a ells, a tensionar aquesta negociació i posar línies vermelles. Què és el que us demanaven i per què s'ha arribat en aquest punt?
Primer, la negociació o qualsevol tipus de negociació és un... És important determinar quins són els marcs. I en aquest cas, nosaltres vàrem començar a negociar amb els comuns i també amb Esquerra Republicana, ordenances i pressupostos, fa aproximadament 4 mesos. I vàrem determinar un marc de negociació. I hem arribat a acords. És molt important que un ajuntament o qualsevol administració pública tingui pressupostos. I creiem que hem fet un esforç tot el possible per arribar a acords. Però quan hi ha un element de clar desacord, jo crec que l'important és, i d'una forma civilitzada, és manifestar-ho. Escolta, no és possible, perquè si hi ha línies vermelles constantment, hi ha exigències constantment, i fer adhesions a crítiques a posicions determinades, doncs crec que el millor és aixecar-nos i dir clarament que no podem seguir amb aquest procés de negociació. Ara, pel camí, hem fet coses, eh? I hem fet coses que jo crec que són importants i que vull posar en valor.
Clar, aquí des dels comuns expliquen que és l'Ajuntament que els ha dit que no a tot.
No, no és veritat. És a dir, a l'àmbit de negociació, i més ho van plantejar els mateixos comuns, és un àmbit de negociació d'ordenances fiscals, que és la política fiscal de l'Ajuntament, i el pressupost, i és en què destinem els recursos que nosaltres recaptarem com a administració pública. Durant aquest procés hem acordat, a través d'una comissió, els lloguers de temporada. Hem acordat la reducció de terminals de creuers. Hem acordat, i era una reclamació dels comuns, la bonificació del transport públic. Hem acordat, perquè era també una altra reivindicació dels comuns, l'allargament del tramvia. Una altra cosa és que ells voldrien l'allargament del tramvia fins a Francesc Macià en 2 anys. Hem tardat 6 anys de fer Glòria fins a Verdaguer. Hem acordat l'òptica municipal, és a dir, millorar l'òptica municipal. Hem acordat la gratuïtat de menjadors escolars en les escoles d'alta complexitat. Hem acordat l'òptica municipal. I és cert que ells demanaven una foneria pública i nosaltres hem dit que no, però sí que estem disposats a incrementar les bonificacions en els serveis funeraris. I també demanaven una gratuïtat amb el que és el bicing, que és un servei que aquesta ciutat funciona molt bé i que té un problema d'èxit. I lo important en aquests moments és millorar el servei incorporant 1.000 bicicletes. I han creat tres comissions.
Per als veïns de Barcelona, és a dir, que ara no hi hagi pressupostos, què implica?
Implica una dificultat. És a dir, una administració pública sempre és millor que tingui pressupostos. Implica una dificultat. Si nosaltres el que fem és prorrogar els pressupostos del 2024, pel 2025 tindrem que fer canvis de partides i des del punt de vista de gestió és més complicat. Dit això, el que són els serveis de l'Ajuntament i fins i tot el que són els 800 milions aproximadament que teníem plantejats per inversió, nosaltres els anirem desenvolupant, perquè hi ha capacitats a través de la comissió de govern per poder-ho fer. Però no és fàcil, eh? No és fàcil. No és un impacte extraordinàriament important, però es viu millor en pressupostos. Es viu millor tots els ciutadans, totes les ciutadanes de la ciutat de Barcelona i també l'administració pública. Per això és important i per això hem invertit tots plegats, crec, una feina que jo insisteixo que posa un valor.
Clar, amb Esquerra sí que havien arribat a un acord. No sé què passarà amb els pactes a què van arribar.
No, jo, la nostra posició, i així l'hem manifestat a Esquerra, és que la majoria de propostes que hem acordat amb Esquerra i que compartim les dues formacions polítiques és incorporar-les amb la pròrroga pressupostària i fer-ho d'una forma molt clara. Per això a mi, fins i tot, em preocupa una miqueta aquest discurs, a vegades, dels comuns, de menys tenim el que fa Esquerra i mantenim el que fa el PSC. En un entorn com el d'avui, que hem vist quines imatges i missatges s'envien des dels Estats Units a través del Trump, crec que les forces d'Esquerra tenim l'obligació de posar-nos d'acord i tenim la responsabilitat de posar-nos d'acord. Crec que si hi ha dues forces com Esquerra Republicana i PSC que es posen d'acord, d'entrada no menys tenim aquest acord. I valorem la possibilitat i fem l'esforç tots. Nosaltres l'hem de fer, ells també l'han de fer. Però quan no hi ha acord, perquè constantment hi ha exigències, crec que el més civilitzat és dir, bueno, doncs no hi ha acord, i seguim en un àmbit, tanquem aquesta carpeta i seguim governant, que és l'exigència que tenen els veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
Clar, no sé si, per exemple, quan vostès van anunciar ahir que es prorrogaven aquests comptes, els comuns s'han posat en contacte amb vostès, han intercanviat algun missatge, alguna cosa, o no?
Sí, portem, aviam, l'endemà no, però la meva voluntat és parlar amb ells, igualment. O sigui, és una formació política plenament democràtica, és molt important. Aquesta ciutat té majoria d'esquerres. Barcelona és una ciutat que avui té una majoria d'esquerres i tenim l'obligació de posar-nos d'acord.